millor que fer un viatge en el temps. Fa 10 anys, tal dia com avui, fa 10 anys, vaja, la matinada del 25 al 26 de novembre de 2004, es decidia a Fresno, a Califòrnia, si Catalunya era reconeguda com a membre de ple dret de la Federació Internacional de Patinatge. RAC1, aquella matinada, hora d'aquí, hi era present.
RAC1 emet el seu programa conjuntament amb Catalunya, des de Catalunya fins a Califòrnia, de Califòrnia fins a Catalunya. Estem molt pendents del que es pugui decidir aquesta primera nit a Catalunya i del que es pugui dir, bàsicament, a la jornada de demà. Si es ratifica o ens foten fora com a membres de ple dret de la Federació Internacional de Patinatge.
Va ser una cita esperpèntica, kafkiana fins i tot, amb pressions polítiques que van aconseguir que Catalunya finalment no fos reconeguda internacionalment. 10 anys després, els grans protagonistes d'aquella matinada són en aquest estudi del món a RAC1. Ramon Baciana, president de la Federació Catalana de Patinatge, bon dia.
Hola, bon dia.
Isidre Oliveres de la Riba, que era en aquella època president de la Federació Internacional. Isidre, bon dia.
Bon dia.
David Moner, que en aquella època era president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, de l'UFEC. David.
Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. El Rafael Niubó, que era secretari general de l'Esport de la Generalitat. Senyor Niubó, bon dia.
Molt bon dia.
I el Roger Saperes, que també era RAC1 com a periodista, que ho va viure també en la seva pell. Bon dia, Roger.
Bon dia.
I moltes gràcies, perquè el Roger acaba d'aterrar de Xipre, on ha estat aquesta matinada veient el partit, o aquesta nit passada, el partit de la victòria del Barça 0-4. I has arribat a quina hora heu arribat?
Hem arribat a les 5.
A les 5.
A les 5 de matí.
Has dormit?
Parell d'horetes, però em feia il·lusió estar aquí, val, que cap problema.
D'on venia? Escolta, no faré preguntes directes, aneu contestant qui vulgui, vagi parlant. Uns mesos abans, estem parlant del 26 de març del 2004, a Miami, la Federació Internacional de Patinatge el que havia fet era admetre provisionalment a Catalunya. O sigui, el que es feia a Fresno era ratificar allò que s'havia aprovat a Miami. Anem bé, no?
Anem bé.
Val. A Miami es fa fer una operació d'afers exteriors discreta i ben dissenyada. Va ser un error no mantenir aquesta dinàmica, Fresno?
És que no era possible, perquè les condicions entre la reunió d'una comissió executiva a Miami o una assemblea on intervenen 50-60 federacions és absolutament diversa. La capacitat del poder polític per influir amb una assemblea no té res que veure amb la capacitat del poder polític, i em refereixo al poder polític espanyol, per influir amb una comissió executiva de 9 membres.
En algun moment, després d'escoltar l'Institut Oliveres de la Riba, en algun moment, anant cap a Fresno, algú té els dubtes que Catalunya, la possibilitat que Catalunya fos independent des del punt de vista del patinatge seria revocada?
Bueno, jo estava convençut de que ratificarien, i estava convençut, doncs, perquè el Vila Oliveres, per un costat, el secretari general en aquell moment, Rafael Niubó, doncs ens ho asseguraven, i a més portàvem els elements necessaris perquè tothom digués que sí.
Niubó.
Jo sempre penso que qualsevol cosa que faig surto a guanyar, no? Per tant, no vaig anar allà pensant que el que passaria i que perdríem, no? Abans de continuar, sí que m'hauria citat una altra persona que crec que és just citar-la, que és el Jaume Llaurador, que és una persona que hi va posar tot el que va poder, de gestions personals, mitjans, recursos, i no està convidat aquí, no va estar Fresno, però crec que en aquells moments va ser una persona rellevant en tot aquest tema, per tant, el meu agraïment al que ha fet. Jo normalment no em distingeixo per dir tornaria a fer les coses igual, perquè crec que quan no s'assoleix la fita és que no ho has de fer tot igual, no? Crec que sí que hi van haver errors, ho vas dir mateix Fresno, que s'havien comès 3 errors. Això va servir perquè algunes persones del Partit Socialista parlessin del fiasco de Fresno immediatament, o sigui, reconèixer que ho faries de forma diferent era igual a un error, a mi m'és igual, o sigui, diguem, el plantejament s'ha de canviar. La prova és de que quan vam modificar el sistema, altres federacions com Corvol, com Villas, etc., van aconseguir entrar. Per tant, diguem, canviant, anant amb molta més de discreció, va ser possible. Per tant, patinatge va pagar una mica, doncs, la inexperiència de que anàvem per totes, volien jugar el partit i el vam jugar, altres vam saber maniobrar d'una altra forma, no? Bàsicament era discreció, però com diu el Viro, no és tan fàcil discreció quan hi ha tanta pressió i tothom vol saber-ho tot.
Va ser una assemblea de Vodevil, te recordes, Roger?
I tant.
Va
i
ser
tant.
Increïble. Que vam
jo és que a més no havia viscut gaires experiències com aquella. Havia anat a Macau i després a Fresno, i una doble sensació. Primer, la primera, la de poder ser a tot arreu, perquè dubto que puguem estar en un altre lloc o un altre esdeveniment on puguis entrar, sortir de les sales, a l'assemblea, acostar-nos, moure'ns per allà, tot això. Dubto que ho puguem repetir, i després l'esperpent d'aquella situació de veure com anava canviant el guió cada dos per tres.
L'escenari que estava amb el Roger Sapérez era una gran sala on hi havia una línia microfònica, per això el sol telefònic que hi havia, sí. Una enorme sala amb una, com que a més el cable era curt, teníem la taula al costat de una taula petita al costat d'un endoll d'una línia microfònica. La resta era un saló buit, absolutament buit. I el Roger anava amb un telèfon gairebé zapatòfono, perquè 10 anys enrere no hi havia aquestes pijades que hi ha ara,
sí, sí.
Movent-se i anava carregant i descarregant
bateria. Anàvem canviant els telèfons perquè s'anaven fonent.
Perquè anàvem fonent de les bateries, efectivament, perquè clar, no ens imaginàvem per res del món una nit com aquella. Va haver una assemblea de Vodevil que anem a recordar. Semblava allò el camarot dels germans Marx.
El que acaba de passar, acaba de succeir, és que el senyor Isidre Oliveres, president de la FIRS, ha sortit d'aquesta sala on estaven reunits, ha agafat a la delegació espanyola i estan buscant doncs, un lloc on poder parlar, buscant un lloc on poder reunir-se, perquè segons ha dit el senyor Isidre Oliveres, el senyor García Raposo doncs, tenia ganes de comentar-li alguns aspectes, i ara mateix doncs, és una situació que estan tant García Raposo com el senyor Isidre Oliveres buscant una sala on sembla que ara n'han trobat una i es tancaran doncs, per debatre algunes qüestions que el senyor Isidre Oliveres li volia comentar.
Què passava?
No, això hi ha una petita confusió.
El comitè central...
El calendari era, per dir-ho d'alguna manera, divendres, comissió executiva, comitè central, dissabte, assemblea. Jo em reuneixo en un moment determinat amb la Federació Espanyola el dia que tenim comissió executiva. I a meitat de la reunió de comissió executiva, parlant amb els meus companys de comissió i amb un intent de diguéssim, de trastocar les voluntats que havien expressat en aquell moment la gent de la comissió executiva, em vaig reunir amb els dos o tres amb el president, el Quique, el Carmelo i algun més que havia de la Federació Espanyola, i vam parlar 5 minuts, però no era el dia de l'assemblea.
I després
perquè...
també se'n va parlar amb,
i després vaig
amb el Ramon parlar, i amb el Dupont,
amb el
Jean-Louis Dupont. Això va explicar que el comitè central havia decidit
però,
no...
Però mentre passava tot això,
recusar.
Després ja anava sortint gent del comitè dient que ja s'havia votat,
sí,
i
sí.
Que s'havia revocat la...
Sí, s'havia revocat la decisió de
Miami.
Jo crec que aquest va ser el gran error nostre, principalment l'error més gran que vam tenir. Va ser, nosaltres vam treballar molt amb totes les federacions a buscar el recolzament i el seu vot, i jo crec que això vam treballar-ho bé. No vam treballar com a federació el tema del comitè central, que el vam deixar més en mans de l'Isidre Oliveres, perquè teníem la garantia de que ell ja ens havien aprovat provisionalment a Fresno, per tant pensàvem que això seguiria així. I el fet de que ell deixés aquella reunió del comitè central, jo crec que ens va fer ja anar a pas canviat. Jo penso que si nosaltres haguéssim treballat al comitè central com vam treballar a la resta de països, explicant quin projecte teníem, què podíem aportar en el món de patinatge, potser érem fins i tot poder negociar algun interès personal que hi havia allà dintre, aquella, com el cas del Sabatino Oracle, el seu interès en ser president, que hem pogut pactar també aquestes
allà,
coses
allà,
que no vam arribar a fer, no?
El dia de la decisió del comitè central, entre cometes, per dir-ho col·loquialment, van robar dos vots que feien el pes de la reunió.
Què eren?
Que eren el vot de la vicepresidenta australiana, que jo el tenia absolutament controlat, perquè era una relació personal molt privilegiada, i el vot del president de la Federació de Colòmbia, que també era un bon amic. Aquestes dues persones, i per motius diferents...
Quins motius?
Diguéssim, la presidenta australiana va tenir una influència molt forta de la Federació dels Estats Units. I ells depenen de tota la vida dels Estats Units, i aleshores es va trobar amb aquest compromís amb els Estats Units. I
el colombià?
El colombià jo crec que va tenir motius una mica més tèrbols.
Mira, de fet...
Tèrbols? Perdona, Roger. Tèrbols?
Sí, tèrbols vol dir que jo crec que poder el van convèncer amb arguments que, des de l'heu avui en dia, no serien aprovables i en aquell moment també eren absolutament reprovables.
Mafiosos?
Pues, home, jo no puc dir segons quines coses perquè jo no tinc proves documentals, però el meu feeling, després de conèixer-lo durant molts anys i molts anys, jo crec que va estar sumès a un tipus de pressió i... a última hora va canviar.
I tu, Isidre, vas estar sotmès a algun tipus de pressió? Et van amenaçar? Tu van arribar a amenaçar?
A veure, a mi no va venir ningú a posar-me una pistola al pit perquè no cal. No. Perquè tu et sentis pressionat, no necessita ningú venir amb una pistola. T'ho poden fer de mil maneres distintes. I d'aquestes mil maneres distintes m'ho van fer. Però no solament a mi, sinó amb tota la gent que d'alguna manera estava...
Per part del govern d'Espanya en aquella època?
Sí. Home, el govern d'Espanya va pressionar tot el que va poder. Jo sempre, des d'aquell dia, dic una cosa, que amb un estat només el pot guanyar un altre estat. I no hi ha més històries. Hi ha nosaltres, fins a que a la partida es va desenvolupar dins de l'ambient esportiu, nosaltres el vam controlar. Per què? Perquè Catalunya tenia tants arguments, la Federació Catalana i el patinatge català tenia tants arguments que era imbatible. Però el moment que allò va saltar de dimensió i va anar a la dimensió política i d'alguna manera va intervenir el Moratinos, que era el ministre de Defensa Estrangers en aquells moments, allò es va acabar. Perquè...
Mira, ara el Joan Puig, exdiputat de l'Esquerra al Congrés, diu que Rubalcaba, dies abans de la decisió, els hi va assegurar al Joan Tardà i a mi mateix que a Fresno ho tenien controlat.
Absolutament.
És que, absolutament. De fet, és evident. Hi ha un punt d'atreviment de dir juguem la partida, no? Però, diguem, aquí es va passar de la conya de les caniques, de despreciar absolutament cosa que fèiem, el fet del Gómez Angulo agafar-lo dormint a Miami, el fet de que aquesta segona partida i la que es va fer després, se'n va guanyar una altra, que és jurídicament a Lausanne, al TAS, i tornar a Roma, diem jo que és indiscutible que totes les forces de l'Estat van jugar en aquesta direcció. I a vegades aquest petit experiment que vam fer amb el patinatge, ho hem fet amb altres federacions, en recordo una mica la situació que vivim ara. O sigui, tots plegats, sembla un petit experiment del que s'està produint en aquests moments a gran escala. I, per tant, hi haurà les mateixes coses. No,
va dir que aquests dos exemples que posava, recordo, perquè he estat repassant els programes d'aquells dies, que fins i tot la Gemma Montero truca a Orlando Ferreira, que crec que era el president de Colòmbia, i ell li reconeix que abans de viatjar el govern colombià ja li ha dit que ha de votar en contra de Catalunya. Vull dir que això era directament, que no podia fer una altra cosa que votar en contra de Catalunya. I sobre la presidenta australiana, explica també l'Isidre, en una conversa que manté amb tu, que hi ha un moment que se li posa a plorar i li diu, crec que m'he equivocat en la decisió, i l'Isidre li diu, jo el que li vaig dir és haver-ho pensat abans.
Jo, a més, afegiria un detall, en línia amb tot això. La presidenta alemana, que era absolutament incondicional, absolutament, i m'havia dit 50 vegades, jo a Fresno votaré per tu. Què vol dir per tu? El que tu diguis jo ho faré. Dies abans de Fresno, pocs dies abans de Fresno, ell era una persona senzilla, modesta, va rebre a casa seva una trucada del ministre de Cultura i Esports alemany, no del subsecretari, del secretari d'Estat, del ministre. Ella es va quedar boca badada. I aquest ministre li va dir, escolta, hi ha això i tens que anar a no sé quin puesto i tens que votar a favor d'Espanya, tu mateixa. I ella va dir, home, jo havia pensat fer el contrari. I li va dir, pues si fes el contrari, tindràs problemes. Aleshores va dir, bueno, molt bé. Em truca i em diu això, m'ha passat això. I com jo no vull perjudicar, i si vaig allà diré, tinc que dir que no aniré, diré que estic malalta. Bueno, vaig pensar, no tindrem un vot a favor, però no en contra. Un dia i mig després em truca i em diu, escolta'm, he rebut instruccions alemanes, per primera vegada en la història d'aquest esport, perquè jo tinc que ser present allà, i un cop allà tinc que votar sí o sí, per el que digui les tesis de la Federació Espanyola.
Si recordeu, també hi havia la por escènica del vot secret o el vot malsada, que la delegació espanyola demanava sí o sí el vot malsada, no secret, el qual feia que països com Andorra diguem, no sabien on amagar-se, no? Per tant, era tot molt esperpèntic.
Sí, i no era fàcil com s'havia de votar, perquè el vot era... s'havia de votar sí, volia dir favorable a la decisió del comitè de revocar l'admissió de Catalunya. Per tant, el sí era un no a Catalunya i el no era un sí a Catalunya. Sí.
Hi havia advocats de l'ambaixada d'Espanya als Estats Units, hi havia funcionaris de la Secretaria General de l'Esport, bueno, del Consejo Superior, o sigui que estava tot comprat i amanit d'alguna manera.
Va haver-hi calés pel mig?
Home, segur, per part d'ell, segur.
Espera, que anirem a recordar fixeu-vos el que, com ho definien aquelles, el que va passar allà, que és el camarot dels germans Mas, el que va passar allà a Fresno, l'Isidro Oliveres de la Riba es fa 10 anys.
Sembla que és una caixa de barrets.
Només està deliberant la taula presidencial.
I em sap molt greu que domini aquest espectacle tan lamentable, fruit de la seva inexperiència.
Però hi ha més coses, eh? Hi ha més coses.
Ramon, bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
Podeu entrar o no? Perquè em deia el David Moner que de moment no ho sabíeu.
Sí, 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 jo sé que els teus companys estan per dintre i aquí ningú ha dit que no surti. Em sembla que podreu estar dintre i anirà bé per veure quina és exactament la situació i com funciona una assemblea de la Federació Internacional amb la manipulació que hi ha hagut aquests dies per aquí, doncs que pugui constatar el que està passant, jo crec que és molt important.
Era el president de Ramon Veciana. En aquella època els dolents van ser, diríem, García Raposo, de dolents entre cometes, vull dir, perquè ens entenguem, els que van jugar clarament en contra. Després hi havia un altre, Sabatino Aracu, que era el president de la Federació Italiana de Patinatge, de la Federació Internacional en aquella època, Ignacio González. Quan parlem d'Ignacio González, parlem d'Ignacio González?
No.
No, és un altre, eh?
Parlem d'Ignacio González, fill d'un senyor que es deia Antonio González, que a la seva època va ser president de la Federació Espanyola i president del Deportivo de la Corunya.
Aquests van ser...
Era advocat.
Era advocat.
De la Federació Espanyola.
Sabatino Aracu, recordo que a Miami va sopar...
No,
era el Roberto Marotta, que era el secretari general, que també és italià.
Però aquest també va jugar
en contra. Fredo va jugar en contra i el Sabatino Aracu a Miami no hi va ser-hi.
No hi va ser-hi.
No va ser-hi.
L'altre no, el Marotta va vindre a sopar a nosaltres, diguem, estava content de la decisió i ens feia favor, i ens votava a favor. Jo recordo una cosa, que és que quan es va acabar tota l'assemblea, la delegació espanyola va deixar uns papers a sobre la taula on hi havia els vots que tenien ells, els que teníem nosaltres. No sé per què se'ls van deixar allà. Vaig passar per allà i els vaig recollir i me'l vaig emportar. I a més recordo que quan van fer el gol a gol a TV3, jo els portava i els vaig ensenyar quin era el que hi havia. Per tant, no les tenien tan clares. O sigui, si hi havia una votació secreta, estaven fortament preocupats perquè el suport que s'havia treballat la Federació Catalana anant país a país a tenir relacions bilaterals era altíssim.
Quin paper van jugar Lisabevski i Rubalcaba?
Van jugar el mateix paper que juga avui el Sánchez. És a dir, van jugar el paper que jo sabia que tindrien que jugar, perquè no els hi toca jugar un altre paper. La diferència, jo sempre dic, la diferència entre Lisabevski i Gómez Angulo és que amb un parlaves durant 2 hores amb educació i li explicaves el que volies, i amb el Gómez Angulo el diàleg era 1 minut i tancaves la porta i te n'anaves. Però al final el resultat era el mateix.
Jo no tinc res a dir, perquè sempre he entès que feien la seva feina i eren els nostres adversaris. Per tant, ells eren una oposició i ells també hi havien de respecte, que nosaltres érem justament la contrària i que o ens posaven d'acord o jugaríem el partit. I per tant, no tinc res a dir del que fa l'equip contrari, per entendre's, malgrat que ells tenien una obligació teòrica, que és que nosaltres formem part del seu estat, i per tant també ens representen. Però malgrat això, és millor descarar-se i saber que ells són una posició i nosaltres...
No oblidem que haver-hi moments de molta tensió entre els representants de Catalunya i els representants d'Espanya. Te'n recordes això, David, o no?
I tant, si me'n recordo. Jo vaig voler agredir a la presidència, que vaig sortir embalat en allà, dient, això és una cacicada, i vaig dir 4 insults que se'ls mereixien.
I recordo unes paraules també que li dèiem a membres del Consejo, que deia, la primera manifestació serà sense ferits, però la segona amb ferits.
Ja. Sí. David, els membres del Consejo. Que és Miami, que els agafa caos, Fresno, que els, diguem, es recuperen, Lausana, que guanyen jurídicament, ve a Roma, i a Roma encara és més esperpèntic, perquè venia gent de Sud-amèrica i els tancaven a l'aeroport de París, Orly, amb una habitació. O la gent que venia d'Àfrica, a Roma no van poder entrar. Per tant, algunes persones van fer una ruta tan estrambòtica com venir d'Àfrica a Barcelona i en cotxes... 2 cotxes una nit de Barcelona a Roma, perquè no els deixaven entrar a Itàlia.
Clar, perquè no poguessin votar a favor de Catalunya.
Exacte. Per tant, totes aquestes coses no és normal, com deien ahir en una conferència. O sigui, que hi hagi gent que no pugui entrar al país des de París, des de Roma, cotxes tota la nit, no és normal.
Quan veig el procés actual, a vegades penso, fa 10 anys.
Sí, passa igual.
I jo penso, home, si nosaltres en aquell moment, en comparació amb el que tenim avui, estàvem jugant un partit de prebenjamins, i va ser allò que va ser, el d'ara, el que visqui per dins, com vam viure nosaltres, aquella aventura ara, deu ser una cosa brutal.
I el nostre era més fàcil, perquè encara no actuava el Pequeño Nicolás, per tant... No,
i nosaltres també... També recordeu que devia tindre mala sort també amb l'hotel on estàvem, que era horrorós aquell hotel, sí. Que era totes les habitacions donaven una plaça central, qualsevol sí. Moviment de qualsevol persona
veia,
ho veia tot el món. Tot.
Era... Sí, era d'aquells hotels que tenien una mena de...
Es veia entrar gent en una habitació...
És a dir, que tenen una mena de passadís per dalt a cada habitació, a cada planta, i a baix hi havia un pati central on tothom allà es mirava, es marcava, era una
sabies qui entrava a una habitació, qui sortia, ho sabies tot.
Allò va portar moltes, algunes conseqüències, per exemple, la dimissió d'Isidre Oliveres de la Riba com a president de la Federació Internacional.
Mi dimisión es irrevocable. ¿Qué quiere decir irrevocable? Que no tiene marcha atrás. Hay gente que de pronto dimite y le aplauden y entonces dice, bueno, pues lo dicho, dicho está y me quedo con vosotros. No.
En Perla, l'advocat de la Federació Catalana, que va ser fitxat ja Lluís Dupont, recordo, obria ja una nova porta, que era el TAS.
Hay muchas posibilidades, una de ellas que, bueno, tiene la virtud de quedarse en el cauce de la legalidad del deporte, sería apelar...
El TAS va donar la raó a la Federació Catalana de Patinatge, es va haver de repetir la votació, que és el que va passar a Roma, i llavors, amb tot aquest esperpent, un altre que explicava el Rafael Niubó, 125 vots en contra i 43 a favor. Estem acabant. Però
us imagineu les Nacions Unides avui en dia que hi haguessin 44 països a favor de Catalunya?
Sí, sí.
Seria espectacular, eh?
És així, sí. Encara no heu parlat amb gent del que va passar allà, amb gent de fora o no?
Jo en parlo sovint, i sobretot els últims 2 anys, perquè hi ha molta gent que va viure amb mi, de lluny, de prop, tota aquella experiència, i d'alguna manera troben un paral·lelisme amb el que passava.
Jo fa un mes em vaig trobar al Campionat del Món de Patinatge Artístic a Reus amb el Sabatino Araco i el Carmelo Paniagua i els vaig dir feliciteu-me perquè fa 10 anys que gràcies a mi sou presidents de la Federació Espanyola i de la Federació Internacional.
Carmelo Paniagua, que és el que va ensenyar el passaport dient mentre tinc este passaport. Sí, sí. Això va ser a Roma, no?
Això va ser a Roma.
Bueno, jo personalment crec que el passat és passat i estem en un present emocionant, apassionant i crec que amb un futur molt positiu.
Però d'esperpent encara va passar una cosa més peculiar, que és que la Federació Catalana va aconseguir entrar a la Confederació Americana de Patinatge, la qual
ja és una cosa,
diguem, mai ens van donar per vençuts. Per tant, sí. Un forat era un forat i s'aprofitava, no?
Algun dia, avui hem explicat moltes coses i hem donat un pas endavant, algun dia s'explicaran moltes més coses de les que van passar allà. El Rafael les pot explicar, el David Moreno pot explicar una darrere una altra, el Vil Oliveres de la Riba també, i evidentment el Ramon Massinara també. Però jo ho deixarem per d'aquí 5 anys, quan faci 15 anys. Per cert, que sapés, tu has preparat un gran reportatge sobre l'efemèride.
Sí.
Has recollit opinions des del Massinara, però també jugadors, tècnics, David Cáceres, Jordi Camps, Ivan Tibau... Això quan...
Aquesta tarda, el primer toc.
Aquesta tarda, el primer
com
toc.
Com recorden aquella assemblea
quin
de fa 10 anys.
Quin resum faries de tot plegat? Perquè hi ha una gran sorpresa final en forma de declaració, no sé si es pot anunciar.
Bé, sí, hem tornat a parlar amb, ara ho deia el Ramon, amb Sabatino Araco.
Ai, què?
De què en pensa de 10 anys després, de si alguna cosa hauria d'haver estat diferent, de si van haver pressions o no, de què en pensa de Catalunya, de la Federació Catalana, i bé, ens dona la seva opinió al respecte.
Ens sorprendrem?
Sí, està bastant bé.
Jo abans de marxar els voldria donar les gràcies a les 3 persones que m'acompanyen aquí.
El Moner, el Vell de Vés, de la Riba del Baciana.
Ho he fet amb el Jaume. De dir, segurament ha estat un dels moments més importants de la meva vida. Des del punt de vista dirigent esportiu, i aquestes coses no s'aconsegueixen sol. O sigui, sense gent que, com ells que van fer, és impossible. No hi ha cap govern que aconsegueixi una cosa d'aquestes, per més que s'ho pretengui, si no hi ha la federació d'acord, la Unió de Federacions, el Biro des de la Internacional, i per tant, segurament allò quan sigui un organi i recordi moments importants, aquest és un moment important, i sense ells no hauria estat possible ni Miami, ni Fresno, ni Lausanne, ni Roma, ni entrar a Amèrica.
Casualitats de la vida farà que d'aquí uns moments, després de les notícies, parlem de Mortadelo i Filemón. Una mica va ser el que va passar a Fresno amb la tia. Amb la tia. D'aquí uns moments, Javier Fesser, el director de la pel·lícula, i Francisco Ibáñez, el gran dibuixant de Mortadelo i Filemón. Senyors, ens continuarem veient. Va ser una nit on Catalunya, malgrat el pas que semblava enrere, va ser donar un gran pas endavant.
Sí.
Va donar un gran pas endavant. I també va ser, sobretot, jo puc parlar del meu, va ser una gran nit de ràdio, una gran matinada de ràdio, perquè ja vam explicar aquest esperpent. Era com si narréssim una obra de la Lina Morgan al Teatre La Latina de Madrid, on s'obrien portes, es tancaven portes, entrava gent estranya, tornava a sortir, veies el David Moner fotent crits entrant per una porta, veies el Bacià no sé quantos, l'Olivera sortint. Una cosa va ser esperpèntica, però que així ho vam intentar explicar aquí a RAC1. Fa 10 anys, això. Avui ha estat un plaer commemorar aquella nit de Fresno, aquelles nits de Fresno, aquelles matinades de Fresno a Califòrnia, amb el Rafael Niubó, amb el David Moner, amb l'Isidre Oliveres de la Vida Riba, amb el Ramon Baciana i amb en Roger Saperes. Moltes gràcies a tots cinc, senyors. Fins molt aviat.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies.